Bueno, ja sabeu que quan sentiu aquesta sintonia esteu a la sintonia de Gent de l'Eixample. Just a friendly wave each morning helps to make a better day. Un programa fet des dels estudis d'Eixample Barcelona Ràdio. Bueno, ja estem a eleccions en aquesta vegada, ja ens hem carregat les municipals i ara ens n'anirem a les autonòmiques. I tenim amb nosaltres Ferran Pedret i Santos, que és el cinquè per la llista de Barcelona del PSC. Secretari de l'àrea de millora de l'autogovern i acció federal del PSC, diputat en el Parlament de Catalunya, primer secretari de Federació del PSC de Barcelona, secretari primer de la taula del Parlament de Catalunya, portaveu de la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural del Parlament de Catalunya, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament de Catalunya, llicenciat en Dret de l'UAB, postgrau en Estrangeria i màster en el Dret de Treball i Seguretat Social. Ha exercit com a advocat, especialment en l'àmbit de dret laboral i el d'estrangeria, i també ha treballat interinament a l'administració local com secretari general de l'Ajuntament de Cervelló i com a tècnic d'administració especial en l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Ha sigut diputat en el Parlament de Catalunya en representació del PSC, exercint diverses responsabilitats dins del grup parlamentari i de la cambra. Però també, aquí és un punt a part, és autor, és escritor, i és autor de publicacions com Cuando sucede lo inesperado, El 15M y la izquierda, Nosotros los federalistas Cataluña en el cruce, Salir del callejón sin salida, reflexiones del socialismo, etc, etc, etc. Molt, molt benvingut, Ferran.
Gràcies, molt content de ser aquí.
Espera, que no se te sentia?
Dic que moltes gràcies, ara. Molt content de ser aquí.
Bueno, ja saps que això és una emissora petitona, vale? Aquí ens acompanya també el Marc Martínez, que el tenim allà al fons, que no el deixarem parlar, per si cas. I, bueno, escolta una cosa, aviam. Comencem, anem al gra. A Catalunya han passat moltes coses, vale? Una declaració d'independència unilateral, empreses que s'han anat al 155. Com farà el PSC si arriba a governar? Perquè aquestes empreses, que són quatre empreses sobretot importants, Naturgica, La Caixa, Banc de Sabadell i el Grupo Bimbo, se n'han anat, i perquè tornin? Perquè està clar que algun dia tenen que tornar. Perquè aquí, segons un estudi de l'Agència Tributària, 126 empreses espanyoles van tindre uns beneficis nets de 50.000 milions d'euros el 2020 i una xifra de negoci de 759.000 milions. Clar, com ho farem? Perquè a Catalunya el que no es pot permetre és que la disbauxa que hi ha hagut d'empreses que s'han marxat.
Jo crec que, en general, els inversors, especialment, diguem, no només inversors, sinó les empreses que tenen algun vincle més directe o més indirecte amb l'activitat productiva, una altra cosa és la gent que especula amb les situacions de conflicte, no? Però les empreses que interessa als països que s'hi instal·lin i que hi romanguin són empreses que busquen marcs d'una certa estabilitat política i d'una certa confiança en què el funcionament de les institucions no es veurà bruscament alterat, no? I, per tant, el primer que cal és generar això, generar un marc de confiança, amb independència de qui governi. Perquè això hauria de ser independent de quina és la línia política que domina en el govern de la Generalitat de Catalunya, però sí generar aquesta sensació a qui vulgui venir a invertir els seus diners a Catalunya o a qui vulgui desenvolupar una activitat industrial, una activitat econòmica de qualsevol tipus, que diguem que no tindrà ensurts enormes i que el marc institucional serà, diguem-ne, previsible.
No tens la sensació de que hi ha hagut més ensurt en empreses arraigades en aquí que en empreses de fora, perquè realment tot el que està venint ara és de fora. La Cherry, empreses d'alta tecnologia, els congressos continuen confiant en Catalunya, en Barcelona.
Sí, ha costat molt d'esforç això darrer, eh? Especialment hi ha hagut moments en què algunes d'aquestes grans fires o grans congressos estaven en dubte precisament per aquest marc, i algunes de les grans inversions que s'estan anunciant o que s'estan ja concretant són fetes potser ja descomptant que el cicle polític del procés no conduiria a una ruptura unilateral del marc estatutari i constitucional. És la meva percepció. però en general això és un efecte que s'ha observat en altres llocs. El que es cita més clarament sempre és l'exemple de l'efecte Toronto, que en diuen, no? Que quan hi va haver aquella successió de referèndums unilaterals d'independència de la província francòfona del Quebec a Canadà, doncs hi va haver empreses que van marxar cap a Toronto i la majoria s'hi han quedat, i això va desplaçar força el centre financer de Canadà cap a Toronto, quan havia estat abans a la província francòfona del Quebec. Esperem que no sigui així, jo crec que aquí hi ha hagut un efecte més limitat de tot plegat, però creiem, estem absolutament convençuts que la societat catalana en el seu conjunt té la força, la capacitat per mobilitzar les seves energies, diguem, per generar confiança i per generar projectes, perquè no només ens han de venir de fora, hem de ser capaços de generar projectes, de veure què és allò que ens uneix, i ara hi ha reptes que ens podrien unir diguem, a tots els actors institucionals i socials, com el combat contra el canvi climàtic, l'adaptació al canvi climàtic, les qüestions relatives a l'economia que tot això genera al seu voltant, perquè, per exemple, amb les renovables ja no és només que s'hagi de fer perquè s'ha de fer per lluitar contra el canvi climàtic, és que a més és una oportunitat econòmica. O pensant en l'anterior crisi econòmica que va deixar molta gent, especialment en l'àmbit de la construcció, sense feina i en una edat delicada, doncs amb la rehabilitació d'edificis, per exemple, per millorar els aïllaments o per, diguem, la quantitat de coses que s'han de fer per aquesta adaptació al canvi climàtic, doncs és tota una oportunitat, no? I aquí és on ens toca pensar i mobilitzar energies.
No tens la sensació de que anem una mica tard, com sempre? Segurament... amb el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic no ve d'avui.
No, portant els experts porten avisant des de...
I aquí a Catalunya, precisament, que és un dels puestos que segurament de tot Espanya ha estat més afectat, ja portem uns quants anys que estem en aquesta batalla.
Sens dubte. No,
que si qüestió... els transvasaments, que si els roïnes, que si... Bueno, pues sí, tot s'ha parlat molt.
S'ha parlat, s'han fet algunes coses.
Quan tu vols ficar uns molins de vent en algun lloc, tothom protesta. Per què? Pues perquè és que amb la visual no em molesta, però bueno, alguna solució tindrem que trobar.
Està clar.
Això és una feina de país.
Sens dubte. I això vol dir que s'ha de fer molt diàleg amb la gent que viu en els diferents territoris, perquè, diguem, un pot estar molt d'acord amb les bondats de generar comunitats energètiques, diguem, a nivell local, no? I que, per exemple, diguem, aquí usant els terrats dels edificis públics i dels edificis privats, fem comunitats energètiques que ens permetin autogenerar i fer funcionar les coses més quotidianes. Però tots sabem també, i si no podem anar a les persones expertes, que amb això no n'hi ha prou per generar l'energia que el país necessita, perquè hi ha la indústria, hi ha moltes altres coses que necessiten grans quantitats d'energia, i per tant hem d'anar a posar l'energia renovable que ens ha de permetre descarbonitzar, doncs, si és eòlica l'hem de posar un favent i si és solar doncs, l'hem de posar on hi ha més hores d'insolació. Això és així. Però clar, evidentment, això s'ha de fer no imposant-li al territori, sinó parlant-ne i buscant també que participi de la riquesa que genera aquesta energia renovable, no? Que al final és com és raonable fer les coses. I evidentment buscant minimitzar l'impacte, però al final hem de generar energia, i perquè la necessitem per fer qualsevol activitat humana, i és molt millor generar-la de manera renovable que qualsevol de les alternatives que coneixem fins ara. Però per això precisament cal capacitat de diàleg, i segona, també cal perdre la por a prendre decisions, perquè això és una de les coses que ens ha passat en aquesta dècada ja llarga, que hi ha hagut una certa por a prendre decisions. Catalunya era capdavantera en termes d'energies renovables.
Amb moltes més coses.
I amb moltes més coses, sí, però en això ho era, i fins i tot industrialment, i teníem, diguem, grans empreses en el camp de l'eòlica i de més. I després ens hem quedat a la cua. Estem molt per sota de la mitjana espanyola en quant a, diguem, l'energia renovable que injectem en el mix energètic, no? I sens dubte aquí cal posar-se al dia, perquè si no impedirem també que es compleixin amb els compromisos que tenim a nivell europeu per combatre...
Creus que això és degut a que s'ha estat més preocupat per altres qüestions o per la falta de recolzament d'altres partits també?
Jo crec que hi ha una barreja de factors. D'una banda, és evident que el conflicte que s'ha viscut durant la darrera dècada ha consumit moltes de les energies del país, per part no només del govern, sinó també de l'oposició, si es vol així. Diguem, ens hem pres molt mal, tots plegats, i la societat en el seu conjunt. I d'altra banda, jo crec que precisament per segurament la migradesa dels suports polítics als partits que governaven, en el sentit de que governaven plegats i en coalició, però cadascun una mica vigilant el seu competidor dins del mateix espai polític.
Com està passant ara.
Com una mica com passa ara, doncs precisament sí. Per això segurament hi ha hagut por a prendre determinades decisions per evitar, per dir-ho planerament, per evitar trepitjar un ull de poll a algú sí. I que se t'enfadés. Però clar, és el que dic, cal fer un esforç per dialogar-ho i al final la gent és raonable i si tu a un determinat territori li dius, escolta, és que tu tens el privilegi de tenir aquí el vent que es necessita per generar energia neta i el país ho necessita i el combat contra el canvi climàtic ho necessita i parlem de com ho compensem, si és que hi ha un impacte paisatgístic, doncs jo crec que això s'ha de poder fer i s'ha de fer amb un govern que no tingui por d'afrontar el tipus de problemes que sempre hi ha quan es prenen decisions.
Uh-huh. Escolta una cosa, i no sé si la Puri que ens acompanya o l'Agustí que ens acompanya amb el tema econòmic teniu alguna pregunta per fer?
Jo en tinc unes quantes. Mm. Primera, has parlat d'inversions. Mm. Aeroport, port, Rodalies. Què vol fer el Partit Socialista si arriba al poder?
Bueno, amb Rodalies hem acordat un traspàs integral, que és veritat que està en línia amb la manera en com es gestionen les xarxes de Rodalies en el nostre entorn més immediat, a nivell europeu. És veritat també que cal acabar de concretar com es fa, perquè no és
fàcil. I que ha costat molt.
Ha costat molt, sens dubte, però bueno, que jo crec que amb la fórmula que s'ha trobat, que és en realitat una fórmula coparticipada, no? I jo crec que segurament tindrem èxits per aquí. A més, diguem, el pla d'inversions que es va anunciar fa un temps i que comença a donar el seu fruit i estem veient les obres, que tenen també afectacions, òbviament, les obres, no? Però estem veient que les inversions van arribant i que es va executant mal que bé, no? Això d'una banda. A nosaltres ens sembla que el transport en ferrocarril de passatgers en les àrees metropolitanes és absolutament fonamental pel país, per l'economia i per la gent, que cal també pensar en com articular millor el territori des del punt de vista ferroviari, més enllà de les zones purament metropolitanes. Amb el tema de l'aeroport, nosaltres ho hem dit, creiem que és necessari ampliar-lo per poder disposar de vols intercontinentals, de connexions que l'economia catalana necessita. Alguns això ho han caricaturitzat com dient, voleu portar més turistes? Escolti, no. Diguem, si nosaltres estem parlant de disposar de vols directes intercontinentals que ens portin a Los Angeles o a Tòquio i a més, no és pel turisme, és perquè moltes de les activitats econòmiques i industrials també que volem que es situïn aquí, des de centres de recerca punters fins a centres de disseny de grans empreses multinacionals que generen molts llocs de treball i llocs de treball qualificats, si volem que tot això estigui instal·lat aquí, necessites connexió amb el món, no? I per tant això ens sembla que cal. I em deixava una tercera, que era
el port.
El port. Bueno, amb el port cal acabar d'executar totes les connexions ferroviàries i, evidentment, tota la sortida que ha de tenir amb el corredor mediterrani. A nosaltres ens sembla que el port de Barcelona ocupa un lloc privilegiat des del punt de vista de l'entrada de mercaderies diguem, d'Àsia especialment, però no només, i és un autèntic privilegi la nostra ubicació des del punt de vista logístic, no? Uh-huh. I hem de ser conscients que hi ha una competència molt dura amb això, els ports de València o de Marsella competeixen molt durament amb nosaltres. Hi ha altres ports que s'han especialitzat en altres qüestions, com és el de Tarragona, no? Però crec que, diguem, el sistema portuari català doncs, ha de saber aprofitar les oportunitats que se li presenten i potenciar precisament el conjunt del teixit industrial, perquè hi ha una gran oportunitat després de la pandèmia i també dissortadament en el context de la guerra d'Ucraïna per una estratègia de reindustrialització d'Europa en la qual nosaltres no podem quedar enrere. O sigui, la indústria genera llocs de treball de qualitat, genera llocs de treball ben pagats i, per lo general, més estables que en el sector serveis, i hem de fer una aposta pel sector industrial.
Escolta una cosa, Ferran. Bueno, això, el dèficit de tant d'aeroport com d'estructura ferroviària, com de moltes coses, és un deute històric que es té cap a Catalunya. Igual que s'ha xifrat que el deute amb diners que té l'estat espanyol amb Catalunya, estem parlant de 450 milions d'euros, que és la deute històrica que se suposa que l'estat té amb Catalunya, que equival als pressupostos generals de l'estat espanyol el 2022. Clar, tot això és relatiu, perquè sí. Els càlculs els pots fer d'una manera o una altra, perquè hi ha una deute històrica, però és que ve acumulada amb governs del PP, ve acumulada també en governs del Partit Socialista Obrero Espanyol. Clar, hi ha la mica la sensació de que Catalunya, en quan ha tingut força política a Madrid, vol dir que hi ha coses de convergència, i ara estem en una miqueta la situació de que el Partit Socialista ha necessitat el recolzament dels partits, diguem independentistes, és quan la gent s'ha posat les piles. I quan s'han recordat, hòstia, els catalans els hi tenim que fer, els tenim per què? Perquè si no, no ens ajudaran a nosaltres. És que clar, la sensació de la gent, o sigui, estem parlant, Ferran, de la sensació que té la gent del carrer, no dels polítics, perquè això és una altra història que nosaltres desconeixem.
També som gent normal, sí, també, almenys la majoria,
però es dediqueu a això i nosaltres ho veiem des d'un altre prisma, no? Sí. Que dius, hòstia, se'n recorden dels catalans quan els hi apreten els tornillos.
A veure, diguem, anem a pams, no?
En
primer terme.
Per això estàs aquí, per anar a pams.
En primer terme, jo crec que, diguem, fent una afirmació una mica pel broc gros, però sí, que en la història d'Espanya, en els escassos, en les escasses dècades en què hem tingut un règim democràtic, no?
Sí, des del 78.
Sí, però inclús ens podem remuntar més, no? Uh-huh. Te'n vas a la Segona República, te'n vas, si vols, a la Primera República, encara que fos breu i
allà tothom es barallava.
Breu i accidentada, sí, però sempre que hi ha hagut passos endavant, no només per Catalunya, sinó inclús pel conjunt d'Espanya i per les classes populars i treballadores, ha estat amb una col·laboració sempre incòmoda, sempre amb desavinences, entre les esquerres espanyoles, amb la fórmula que tinguessin en cada moment històric, i, diguem, les forces que representen les diferents sensibilitats corresponents amb les nacions històriques que conviuen a Espanya, no? I això ha estat així sempre. Que després, a més, l'aritmètica parlamentària fa que hi hagi fases, diguem, en què hi ha més intensitat de traspassos o de més, pues és evident. En política moltes vegades passa que les coses no es fan fins que no hi ha més remei que fer-les. Però això val per gairebé qualsevol espai polític. Però també jo crec que hi ha períodes històrics en què, sense haver-hi aquesta aritmètica, diguem, que obligava a determinats acords, hi ha hagut grans apostes per Catalunya des del govern d'Espanya, no? Jo recordo, gairebé generacionalment és un record que tens una mica mitificat, no? Si vols, però jo recordo l'època preolímpica i olímpica, no? I la col·laboració entre les tres administracions.
Sí, bueno, que aquest és l'exemple més espectacular que hi ha hagut. Sí. Un interès comú de tothom.
I en aquell moment l'aritmètica tampoc era exactament la d'una dependència absoluta, va ser més aviat a partir de l'any 93, si un es posa a mirar-ho, eh? Per tant, diguem, en els anys 80, en els anys preparatoris de tot plegat, doncs no hi havia, hi havia majories absolutes del PSOE. Eh?
Sí, va haver-hi una espècie d'esclat eufòric i tothom es va ajudar. Que, vols dir que ens fa falta una altra Olimpiada o alguna altra?
No, el que estic dient és que el que cal és recuperar un esperit de col·laboració entre administracions, fins i tot amb independència del color que les governi. Perquè al final, evidentment, cada projecte polític té unes prioritats, posa uns accents, intenta representar uns determinats interessos amb tota la legitimitat, i això ha de seguir sent així, perquè és, diguem, és com funciona la democràcia. Però al marge d'això sí que s'hauria de poder identificar aquells elements que ens posen d'acord, no? Perquè sovint sembla que la política sigui només un pim-pam-pum en què uns i altres s'insulten, es desqualifiquen...
Bueno, si tu me l'has feta, jo te la tornaré.
I que hi ha molta desqualificació, hi ha, diguem, una mena de màquina d'enfangar que sembla que sigui l'única manera de fer política, i jo sóc dels que penso que n'hi ha d'altres, és a dir, respectant la visió del món que tenen els que no pensen com tu i coneixent quins són els interessos que representen, els verbalitzin o no, pots arribar a entendre't amb determinades coses. I per tant, escolta, jo crec que tothom que visqui aquí li hauria d'interessar que aprofitéssim totes les energies del país per posar-nos al dia, si és que ho tenim tot, per ser una de les regions, per dir-ho en terminologia europea, una de les regions de la Unió Europea que més tiri del carro. Ho tenim tot. Es parlava històricament dels quatre motors d'Europa, no? I un era Catalunya. Jo crec que ho podem tornar a ser. Però segurament avui en dia això vol dir fer coses diferents de les que fèiem fa tres dècades. però la, per exemple, la reindustrialització sí que em sembla absolutament fonamental. El que passa és que cal fer-ho amb unes claus diferents i amb els criteris de protecció mediambiental que hi ha ara i que són molt estrictes a nivell europeu, i amb uns criteris també que tenen a veure amb l'ús social. Evidentment no competirem amb els costos de la mà d'obra del sud-est asiàtic ni d'altres espais que s'estan industrialitzant ara fortament, no? Per tant, hem de saber-ho fer d'una altra manera.
I procurar que no ens prenguin el pèl, per exemple, com la Nissan en el seu moment, que la Nissan és una empresa que es van portar subvencions de tot arreu i en el seu moment van dir, pues, ala, aquí us quedeu.
Això, per desgràcia, ha passat a tota Europa.
Per l'ample és així.
Bueno, segurament sí, i el que cal és aprendre d'aquest tipus d'experiències i buscar projectes que s'arrelin realment en el territori. Per dir-ho així, també, diguem, escolta, les empreses, aquests dies hi ha articles molt interessants a la premsa sobre l'aterratge de Chery.
Chery, sí, sí.
I et parlen molt de l'estratègia d'algunes indústries xineses de situar part de la seva producció aquí a Europa per superar les qüestions dels, per dir-ho així, els aranzels socials, sí, que per febles que siguin, sí, existeixen i demés. Sí. Escolta, al final, si hi ha producció aquí, i els llocs de treball estan aquí i són llocs de treball estables i amb qualitat i es compleixen amb els estàndards diguem mediambientals i de més, doncs, bueno,
el cotxe serà el mateix, però...
Sí, i si em permets que em posi una mica clàssic, el capital no té fronteres ni té banderes, no, és a dir, quan diu un hi ha capital català aquí, bueno, capital és capital.
Sí, no? Sí, els diners són diners.
I el treball és el treball, i el món del treball vol que hi hagi llocs de treball aquí, vol que hi hagi indústria, vol que hi hagi també un sector serveis fort i més estable i amb menys precarietat, etc.
Parlem del sector serveis. Quin model de turisme voleu per Catalunya aquests propers anys?
Bueno, jo no sóc un expert en els temes de turisme, i això és el primer que cal dir, però jo crec que, com ha expressat el mateix govern de Jaume Collboni, jo crec que s'està arribant a un cert límit pel que fa a la capacitat, per dir-ho així, en termes de càrrega. No sóc expert, però em sembla que usen terminologies d'aquest...
Barcelona està invadida,
està, sí, a petar.
Sí, ho noto. Jo no tinc carnet de conduir, em moc a peu per tot arreu, em moc a peu per Barcelona, i hi ha vegades que costa passar per determinats indrets. Però crec que ho hem d'analitzar en termes de càrregues. Hem de veure que pels darrers estudis que he vist publicats en diaris sembla que el nombre de pernoctes per cada turista està augmentant, que la despesa mitjana per cada turista està augmentant. Això en principi és positiu. La taxa turística hauria de tenir un retorn més clar, que fos més fàcil d'identificar, no? Per exemple, jo vaig estar fa poc amb una... També em dedico a temes de memòria democràtica, vaig estar fa poc amb la inauguració i la rehabilitació del panteó dels soldats que van morir en la guerra de Cuba, no? Que està al cementiri de les Corts, i allà hi ha una placa, un plafó, que explica que allò s'ha pagat íntegrament amb els diners de la taxa turística. No? Bueno, la gent de la ciutat ha de poder veure que hi ha un retorn social profitós per la ciutat, perquè és veritat que el turisme, com a totes les ciutats del món, té unes externalitats negatives, que no són només les molèsties, no?, que puguin ocasionar determinades concentracions de gent, sinó que, bueno, doncs transforma les ciutats, i no sempre en un sentit positiu, no? Ens dota segurament de serveis que no tindríem altrament, però té càrregues i externalitats negatives, i això ho hem de saber gestionar. El que creiem és que el que no pot ser és que es perdi, diguem, allò que fa cada ciutat diferent de l'altra o cada indret diferent de l'altre, no? Si ens convertim en una mena de franquícia, no? Perdrà totalment la gràcia, i a part de fer-se més difícil viure aquí, perdrà totalment la gràcia. Però nosaltres pensem que, sent com és també una activitat econòmica tan important per la ciutat, ara no em vull equivocar amb les xifres, però diria que està entre el 16 i el 19% del PIB, no? Per allà deu estar, doncs d'això també en depèn molts llocs de treball. I és veritat que molt sovint és un àmbit on hi ha molta precarietat, però també hi ha molta gent que en depèn per desenvolupar el seu projecte de vida, no? I aquí hem de saber jugar bé amb el marc regulatori, amb la inspecció de treball i de la seguretat social, i amb afavorir, diguem, un turisme que generi més riquesa i que la socialitzi més, no? Que no la dreni tota cap a cap als grans grups, no? Sinó que estigui més repartida. Però això, en general, com en tota activitat productiva, jo diria que necessitem que el... necessitem parlar de la redistribució de rendes, eh? De que les rendes del treball participin més de la riquesa nacional, en general.
Una d'aquestes càrregues que té el turisme, els pisos turístics, quin pla teniu per l'habitatge, pel lloguer en general, perquè això està pujant preus.
I quina manera tenen les immobiliàries d'intentar eludir totes aquestes coses.
Sí, fa poc he vist la ministra...
Fent els pisos pateres.
Sí, fa poc he vist la ministra que deia que havien de posar-se a regular la qüestió dels pisos turístics en l'àmbit estatal, i estic molt d'acord. L'Ajuntament de Barcelona també ha dit que aquest és un tema. Jo crec recordar que no fa gaire, no sé si fa 2 mesos, l'alcalde de la ciutat va dir que a Ciutat Vella aniríem a un model de 0 pisos turístics, crec haver llegit això, i per tant em sembla que tots plegats som conscients de que això no pot seguir funcionant de la manera que estava funcionant. I certament si hi ha, diguem, maneres d'eludir la voluntat de la llei amb aquests lloguers de temporada o amb els lloguers, diguem, d'habitacions, que també estan agafant uns preus astronòmics.
Bueno, jo només et posaré l'exemple de la meva escala. La meva escala es paga 900 euros de lloguer d'un pis normal i corrent. 900-950. Pues, els pisos que estan dividits per habitacions paguen 800 per habitació i ja n'hi ha 4.
És una barbaritat.
I això és aquí, al carrer Calàbria.
Sí, llavors, està fora de mida.
Està fora de mida, permès, i aquí està el problema. Perquè d'això, què representa? A l'escala hi ha un tràfic de gent que sembla un hotel, sense ser un hotel, que no coneixes a ningú, i que després hi ha molts maldecats, perquè són gent que entren i surten, i els veïns comencen a estar hasta el burro.
Hi ha un tema que és... Ja, sembla que va ser ahir o abans d'ahir que La Vanguardia publicava un reportatge sobre la qüestió del, això que ara en diuen els expats, els expatriats, i gent, diguem, amb molt poder adquisitiu que, diguem, migra no necessitat, sinó per, diguem, perquè l'instal·la aquí l'empresa per la que treballa o perquè busca oportunitats diferents i demés, però, diguem, i és veritat que si tens una xifra important de persones que arriben amb un poder adquisitiu molt alt en un determinat entorn físic, doncs el transformen, no? I ja es produeix una competició per un recurs que és escàs, que són els habitatges disponibles, no? I et trobes amb que molta gent ho passa molt malament per poder accedir a un habitatge. Diguem, les parelles joves o les famílies monoparentals o monoparentals estan dedicant una part absolutament absurda de la seva renda a l'habitatge.
Bueno, i és una cosa... 60%,
I la gent gran moltes vegades té una pensió que és la mateixa que el lloguer, quasi.
Sí, tot i que la pensió mitja ha estat pujant, incrementant els últims anys.
Que això es té que agrair al govern del PSOE, sí, i al Sumar Podemos.
Però és veritat que això és un problema individual per cada persona, però a la vegada també és un problema econòmic pel país.
Social.
Així, perquè social, sens dubte, i és el primer que ens ha de preocupar. Però al final, si la gent es gasta tots els diners en una cosa que literalment és immoble,
sí,
no?
Com menja?
No generes consum intern al país, no?
I com menges?
I perquè l'economia funcioni, necessita... Bueno, doncs hi ha molta gent, més de la que sembla,
sí,
que
no,
està així.
Moltíssima.
Bueno, i per això nosaltres pensem que cal una política d'habitatge integral, no? On la Generalitat, que per cert ha estat molts anys fent molt menys del que podria, perquè és qui té la competència, on la Generalitat es posi de debò al costat dels ajuntaments, que ajuntaments de tot color són els que han estat de fa moltes dècades carregant-se sobre les esquenes el tema de l'habitatge quan no és la seva competència, quan és de la Generalitat, i aquí cal que la Generalitat torni a acompanyar els ajuntaments en matèria d'habitatge. Bueno,
això nosaltres... va passar una miqueta també amb el Covid. Molts ajuntaments van ser els que van tirar de la manta.
Bueno, són sempre els que estan a primera línia.
A primera línia, que te coneixen
i que assumeixen les coses encara que no sigui competència seva, perquè el problema del veí és cosa seva, encara que la competència no la tinguin, no? I això els ajuntaments s'hi posen, però cal l'acompanyament de qui té la competència i qui ha de posar recursos per això, no? I en això estem. Bueno, això ho portem... El dia 22 aprovem el programa i en el programa portarem coses.
I deixa'm dir-te, i en aquest programa, quin tant per cent de vivenda social faríeu?
No puc avançar encara, el dia 22 ho farem públic. No sé si ho plantegem tant en termes de tant percent d'habitatge social com de, diguem, de xifres en quant a promoció de nous habitatges i de més, a part d'altres mesures, perquè no és només un tema de construir, com sabeu, són moltes qüestions. Però el que cal és diguem, abordar-ho de manera integral, o sigui, totes les administracions. El govern d'Espanya, la coalició de PSOE i Sumar, han dit que en aquesta legislatura posen l'habitatge al centre, no?, i que volen convertir-ho en un altre dels pilars de l'estat del benestar. I és veritat que dels drets programàtics que figuren a la Constitució és el que més lluny està de realitzar-se. Altres, mal que bé, doncs, més o menys s'ha avançat, però si volem diguem, xifres d'emancipació juvenil semblants a les que tenen els països nòrdics, on la gent se'n va de casa dels pares molt més jove i per tant té les criatures molt més jove i, diguem, tot va més rodat, doncs hem d'apostar per això, hem d'apostar per l'habitatge.
Tenen més ajudes que les que tenim aquí.
Sens dubte, i també més càrrega fiscal, sens dubte, també, però tenen
si
polítiques
d'habitatge. Si pagues i reps, val la pena pagar, però quan pagues jo, i no reps...
Jo no hi puc estar més d'acord. Escolti, el meu és un partit socialdemòcrata d'allò més clàssic i no hi puc estar més d'acord. Però també és veritat que tenen l'efecte acumulat de molts anys d'unes determinades polítiques amb orientació socialdemòcrata, no? Aquí tothom que hagi llegit Vicenç Navarro sobre les causes, diguem, de l'endarreriment social a Espanya, no? Doncs ho pot visualitzar. És veritat que hem fet molt camí des de la recuperació de la democràcia i s'ha fet molt ràpid, diguem, molt més que altres països europeus, no? Però a la vegada seguim enrere en bastant dels indicadors. I és més, la darrera crisi, la darrera gran crisi econòmica, la que va començar el 2008 amb Lehman Brothers i ens va arribar aquí amb força el 2010, ha deixat una cicatriu molt important.
Sí, que semblava que no passaria res, oi?
No, però ha deixat... Bueno, semblava que no passaria res. Aquí ho vam tenir claríssim que venia un cop fort i crec que les polítiques d'austeritat que es van practicar aquí per part del govern d'Artur Mas, però que estaven molt impulsades per un determinat consens a nivell europeu, avui en dia han quedat absolutament desmentides i desacreditades, i de fet la Unió Europea, la darrera crisi econòmica important, que és la generada per la situació de la pandèmia, l'ha afrontat amb gairebé l'oposat, això, diguem, pràcticament un keynesianisme clàssic, diguem-ne, pràcticament, I per tant, està clar, des del nostre punt de vista està clar que és possible generar creixement econòmic, intentar combatre les desigualtats i a la vegada reduir el deute amb una política fiscal expansiva, no? I amb política d'inversió en temes socials, perquè al final millores la capacitat de la gent de sortir-se'n, i quan abans se'n surti la gent, abans se'n surt el país en general.
Alguna pregunta més?
Sí, ara també... L'Agustí està molt posat en el tema.
Ara també...
És economista.
Per la meva edat, ara ve l'època del baby boom, que aviat ens jubilarem tots.
Perdona, ja em jubilo el juliol.
Tema pensions, com ho porteu?
Home, jo diria que si hi ha alguna cosa en què el govern d'Espanya ha acreditat que, diguem, any rere any va complint, és amb el tema de la revalorització de les pensions.
Sí,
no?
Sí, jo amb això estic content,
Fins i tot
hi ha...
Fins i tot hi ha qui intenta excitar, i jo crec que és un error, hi ha qui intenta excitar una mena de conflicte generacional, no?
Sí,
entre els que reben pensió i els que estan en el món del treball ara, perquè al final nosaltres tenim un sistema que és solidari, no? Que la gent a vegades no se n'adona.
Si no hi ha ingressos, no hi ha pensions. Això està claríssim.
I és veritat que hi pot haver una certa dualitat entre els anglosaxons, que sempre triomfen amb la manera d'etiquetar, no? Diuen els outsiders i els insiders, no? Del sistema. Bueno, pues el baby boom segurament és insider del sistema, i els que venen més per darrere, jo estic entremig, però els més joves... se senten exclosos, diuen, escolti, mira, jo he complert amb tot el que la societat en teoria em demanava, m'he format, m'he preparat, no sé què, i estic aquí precari, i a més sense perspectives de millora, no? I això genera una frustració enorme, i al tanto, perquè no és només aquí, passa a tota Europa, i una de les conseqüències d'això és la frustració amb el funcionament de les democràcies i un cert reviscolament de, diguem, buscar, diguem, el lideratge d'un home fort, d'un model més autoritari que promet protecció, no? I això està erosionant les democràcies arreu d'Europa, no? Només cal veure qui governa Itàlia, qui governa Hongria, les enquestes a França, etc.
Sí, el retrocés a les cavernes una miqueta a vegades.
Però això no passa també perquè la gent ja està cansada de promeses i que no arribi ni busquen una altra alternativa?
En part
no ho fa bé, vaig a votar l'altre, aunque sí. Estigui una mica de celebrar.
Sí, però... A veure...
És que posar les coses en mans d'un celebrat...
Guanyi el tram ja veuràs com estarem.
No cal anar-se'n al tram. Aquest és un tema que m'apassiona.
Europa també n'estan igual.
És un tema que m'apassiona, però no me'n vull anar per les branques. Només cal anar a veure Argentina.
Sí.
Només cal anar a veure Argentina. No cal ni anar-nos a què passaria amb Trump ni... mirem Argentina, no?
Que ens cau més a la prop.
Si tu votes a algú que diu que ho rebentarà tot i després ho rebenta tot, doncs en fi, ho dic perquè entenc la frustració, entenc el descrèdit, però amb tot home, el model que tenim nosaltres, que és molt perfectible, és un model que combina llibertats civils i polítiques, que combina un benestar social que ja voldrien per si molts altres països del nostre entorn i que combina prosperitat. No? A lo millor no generem les xifres de creixement que genera el sud-est asiàtic, a lo millor no tenim, diguem, encara aquí al sud d'Europa els nivells de benestar que poden tenir en alguns països nòrdics, però alerta que hi ha coses amb les que estem millor que alguns països nòrdics. És a dir, depèn de les coses que comparis.
Allà suïciden més que aquí.
Sí, no, però no em referia a això.
No, però això és un...
No em referia...
Sempre els tenim com molt a dalt i això la gent no està fred. Gaire bé del cap,
això
també.
És pel fred, Agustí, no, això és pel fred.
Però bueno, jo em referia a indicadors socials, de... O sigui, hi ha coses que les fem molt bé i sovint ens les diem poc, perquè hi ha aquesta mena de complexa meridional, de... És que no en sabem prou... No?
Bueno, escolta, també som, i en aquest país que també som una mica ploramiques per concepte. Sí, escolta una cosa, clar, la caixa de pensions també pot donar moltes gràcies a molta gent que ha vingut de fora, que això ha fet pujar la tributació a la Seguretat Social, perquè si haguéssim estat amb els 5 milions i escaig que érem, potser no podríem sortir endavant, i jo crec que Espanya en aquests moments té una onada positiva a l'ingrés de la caixa de pensions.
Bueno, la guardiola
de les pensions.
Físicament m'ha portat la trampa allò. La guardiola de les pensions ara està, diguem, ben alimentada i, a més, s'ha trobat un mecanisme per assegurar i blindar que això segueixi així. Un dels problemes que havia tingut aquesta guardiola de les pensions és que, diguem, en època de govern del Partit Popular s'hi havia posat mà per pagar altres coses. I això, bé,
és que allò del Partit Popular...
No pot ser, diguem-ne.
Esperem que vingui el representant del Partit Popular i li direm quatre coses. Crec. Si es deixa, eh?
Un altre tema que és que la gent li interessa, l'educació, que és fonamental perquè la societat tiri endavant. El català, el tema d'inversions a les escoles, escoles guarderia. Que...
Doncs aquí és un dels exemples de com hem passat de ser capdavanters en molts temes a trobar-nos a la cua, no?
Sí, els resultats PISA també estem...
Els resultats de PISA han d'obrir una reflexió profunda sobre el tema i també hem d'aconseguir... És que hi ha diversos fronts aquí, no? El tema del català a l'escola. El millor que podríem fer és, i és difícil, però el millor que podríem fer és no polititzar-lo, en el sentit de no convertir-lo en una baralla partidista sobre... Però
això a vegades ens ve de fora, també.
A vegades ve de fora, però nosaltres hem volgut participar d'un acord que es va produir diguem, fa relativament poc en l'àmbit del català a l'escola, i ho hem fet superant segurament el que hauria estat més intuïtiu, no? Que és reproduir la política de blocs de l'última dècada, perquè el PSC sempre ha estat partidari de no segregar els alumnes a Catalunya en funció de la llengua que parlen o de la llengua amb què es fa tota l'activitat a l'escola. Avui he vist una proposta d'una candidatura extraparlamentària, però que ha tingut un cert predicament, no? La candidatura de Ponsatí, que feia una proposta de no dues línies, una en català, una en castellà, com, diguem, emulant el model basc, no? Dues xarxes, o sigui, escoles separades directament. A nosaltres, davant d'una idea com aquesta, a nosaltres ens hi trobaran molt combatius. L'escola ha de ser una xarxa, una xarxa, sí. I s'ha de...
Sí. I no dos llengües, sinó tres o quatre.
Sí, home, clar, nosaltres el que volem és assegurar les competències lingüístiques en les llengües que són cooficials. Òbviament, a l'acabar l'ensenyament bàsic, tu has d'acreditar unes competències lingüístiques orals i escrites en totes dues llengües, i a més volem introduir el tema de la tercera llengua, que sovint diem l'anglès, no? L'anglès és molt bàsic, a tot arreu te l'exigeixen o te'l donen per suposat, però crec que Catalunya també ha de tenir la intel·ligència de saber oferir la possibilitat de diversificar això, és a dir, bueno, doncs potser hi ha determinades escoles que poden oferir altres llengües com a tercera llengua, perquè al final el món és molt gran i nosaltres volem diguem fer tractes amb tothom, no? Però bueno, en qualsevol cas, el que volia insistir és que nosaltres creiem en una xarxa pública que estigui evidentment adequadament finançada, però a més segurament hem de fer alguns plantejaments sobre la forma en què la gestionem, no? Per exemple, tu parles amb els professionals del sector i et diuen que estan moltes hores dedicats a càrregues burocràtiques, no? O que tens problemes amb el manteniment dels sistemes informàtics, eh? Potser necessiten, diguem, no vull dir que hagi de ser literalment un cos, però per dir-ho així, un cos de suport que en temes administratius i en temes de suport informàtic i tal puguin deslliurar els docents de tasques d'aquestes característiques. I has d'assegurar la formació contínua dels docents i has de garantir la transmissió de continguts, perquè potser s'ha posat molt l'accent en les metodologies, no? I aquestes coses de... Bueno, els nens han d'aprendre a aprendre i han d'aprendre a aprendre i han de tenir l'autonomia, la capacitat de fer-ho críticament, però també transmetre continguts no està malament, eh? I per tant, bueno, crec que li hem de donar una volta a això, perquè hem de voler que la nostra escola pública sigui capdavantera i que els resultats es reverteixin, els resultats que s'han obtingut a PISA es reverteixin i que anem millorant la qualitat de la formació. I a més podria parlar de moltes altres coses, eh? Un relatiu fracàs del model de formació professional a Catalunya, que és que no s'acaba d'entendre. S'han invertit 20 milions d'euros en el centre aquest de formació professional especialitzat en l'àmbit de l'automoció, no? Que havia de formar, en el temps que ha estat en funcionament, en teoria, segons la capacitat que havia de tenir cada curs, havia de formar 95.000 alumnes, no? Avui he sentit en un debat que organitzava PIMEC que havien estat 9.300 i escaig els alumnes que havien passat per aquest centre de formació. Per tant, i mira que és un sector estratègic per Catalunya, no? Sí. El de l'automoció, sí. I que sembla que si tu formes gent allà hauries de poder garantir que tenen sortides professionals. Doncs, escolta, no té cap sentit haver-nos gastat 20 milions d'euros per aquest resultat tan migrat.
Si només fos això.
Bueno, es poden cosa. Fer millor les coses, estem convençuts que ho sabem fer
ens
millor.
Ens queden 10 minuts,
sí.
I els 10 minuts els dedicarem a seguretat.
Caram, molt bé.
I a més, com que ets llicenciat en dret, postgrau en estrangeria, aquí tenim com millorem la seguretat d'aquest país, ja no d'aquesta ciutat, perquè a tot arreu tenen els mateixos problemes. Hi ha màfies, tràfic de drogues, i delinqüents multireincidents, que segurament és els que fan més mal de cara a l'opinió pública, la multireincidència que hi ha. Està clar que no depèn dels polítics, però sí que depèn dels polítics pressionant els jutges perquè canvien les lleis o apliquin les lleis d'una altra manera.
Bueno, aquí, com tots els problemes que tenen diversos factors que els generen, diguem-ne, no és fàcil, i qui prometi una solució màgica i per demà està mentint o està sent un populista, diguem-ne, però hi ha diverses coses que crec que cal abordar. En primer terme, i amb això també sóc molt clàssic, però vinc d'una formació progressista i que entén que les condicions materials en què viu la gent tenen un impacte, no? Per tant, la primera regla, diguem, per millorar la seguretat és millorar la seguretat material del conjunt de la ciutadania. És a dir, que la gent visqui raonablement millor. I sé que pot sonar ingenu, que pot sonar, però això té aval científic, eh? Diguem, les ciències socials, l'antropologia, la criminologia, totes coincideixen amb que, diguem, ambients amb més estabilitat econòmica, amb que la gent pot desenvolupar el seu projecte de vida amb autonomia i amb dignitat, doncs són més segurs, eh? I ambients, en canvi, més desiguals, són més insegurs. Per tant, el creixement de les desigualtats fomenta no només la inseguretat en si, sinó també la sensació d'inseguretat, que són les dues coses. Segon, amb el tema del combat contra la multireincidència, segurament hi hauria alguna reforma legal que podria fer-se i que tindria sentit? Sí, també se n'han fet dues de relativament recents sobre aquesta matèria, i jo crec que el que necessitem és invertir en l'administració de justícia, perquè al final tu pots tenir la millor de les lleis, però si està col·lapsat el sistema judicial...
Està col·lapsat amb 7 anys de retras.
I amb el contenciós administratiu segurament seria pitjor i tot, no? Però si parlem de l'àmbit, diguem, de la justícia penal, de l'ordre penal, home, doncs hi ha necessitat de reforçar-ho, tant sigui amb òrgans judicials nous, probablement, com al marge d'aquests òrgans judicials que es puguin crear, que són millores incrementals, també amb millores amb el funcionament, no? I això vol dir doncs, que estiguin adequadament dotades de personal, perquè les càrregues de treball de la gent que treballa a l'administració de justícia són molt grans i hi ha, diguem, molta rotació a Catalunya. Hi ha molta gent que treu l'oposició, ve a Catalunya un temps, però després marxa, doncs perquè el cost de la vida aquí és més alt, però el salari és el mateix. Vull dir, si tu te'n vas a Sòria, el salari et dona millor que si estàs aquí. I si no tens cap arrel aquí, no tens família, doncs bueno,
pot haver gent... Sí, això és el que els passava a les policies nacionals i a la Guàrdia Civil, que tenien un plus per viure, estar aquí, però que no
compensava. Són diverses coses, i evidentment també hi ha el front del combat contra les organitzacions criminals, no? Perquè en el moment en què arrelen, costa combatre-les, i hem d'aconseguir que no arrelin del tot, diguem, perquè una part de l'augment diguem, dels crims més violents, doncs sí que està relacionat amb el tràfic de drogues, amb l'existència de plantacions, els assalts d'una organització criminal a l'altra per robar-se la collita i les típiques competències per al territori de distribució, aquestes coses, no? I això, el que hem de fer, perquè no sé si serà més entenedor, però hem d'evitar de totes que ens acabi passant com ha passat als Països Baixos, a Holanda, en què la penetració d'aquestes organitzacions criminals és tal que fins i tot es permeten amenaçar el primer ministre.
Sí, sí.
I per tant crec que hem d'evitar de totes arribar a situacions com aquestes, que per sort estem lluny, però...
Bueno, a Itàlia la màfia manava. I els tenim ben a la prop, els italians,
Bueno, doncs cal augmentar la col·laboració a nivell europeu, que hi ha moltes operacions que són, diguem, a escala europea, però vaja, en fi, això també vol dir invertir-hi en temes de seguretat, Nosaltres havíem reclamat i vam aconseguir un compromís del govern de la Generalitat per desplegar més Mossos a la ciutat de Barcelona. També hi va haver un compromís i s'està complint d'augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que evidentment té altres funcions, però que auxilia o col·labora amb algunes d'aquestes, i millorar les ràtios també.
Ara que has dit això, avui hi havia la notícia de que la plantilla de Guàrdia Urbana de Cunit, no sé quants agents eren, però estaven quasi tots de baixa, perquè s'estan enfrontant amb l'Ajuntament perquè volien tindre més efectius, i l'Ajuntament va dir que no podia disposar de més efectius, i estan tots de baixa, i n'han quedat 4, que són els que tenen que patrullar tot el dia.
Desconeixia aquesta situació. Sí. Sembla
No, és que fa riure, perquè vull dir, a vegades clar, tu com a ajuntament fas el que pots, perquè moltes vegades els mitjans tampoc són res de l'altre món, i et trobes, bueno, que dius, bueno, i ara què? Hi ha 3 agents per patrullar tot 24 hores? Pues, ho tens clar, no?
Sembla
tothom de baixa.
Sembla un exemple d'una mena de vaga coberta.
Els he agafat a tot una diarrea, però de cop. Bueno, estem ja al final. Puri, tu vols dir alguna cosa? Perquè no t'hem sentit, eh?
No, perquè estic aquí calladeta i escoltant. jo el que et voldria preguntar, Ferran, és quan vas arribar al PSC?
El PSC, o sigui, jo em vaig afiliar a la Joventut Socialista de Catalunya l'any 93, amb 14 anys. I el PSC una mica més tard. De fet, hi ha una anècdota i tot, que és que jo m'hi he afiliat dues vegades, perquè quan em vaig afiliar ens podíem afiliar amb 16 anys i just quan ho vaig fer van anar a registrar els estatuts del partit i els van dir no, això ho heu de posar als 18 anys i aleshores vaig haver-hi de tornar als 18 anys.
O sigui, el meu és
reincident.
O sigui, ets socialista reincident.
Sí. Molt, molt.
Hosti, no sé si això està condemnat, pel Codic Penal.
Mira, això, en tot cas, no s'hi pot fer res. Jo sóc socialista de molt, molt. Si és que, molt, si és que hi ha intensitats, molt. Molt.
Venies de les joventuts.
Sí, em vaig afiliar a la joventut perquè era el primer lloc on em podia afiliar, però vaja, jo, diguem, pertanyo a una generació que sentia molt parlar de política a casa. La gent que havia protagonitzat més o menys els anys de la transició, no? I que estava polititzada en aquell moment, doncs, bueno, a casa se'n parlava. A més, jo vaig tenir una mestra de castellà i literatura castellana que era una, diguem, una militant del PSUC allò de tota la vida. I
del PSUC unes, de tota la vida.
I teníem unes converses... Bueno, no sé si era militant, però en tot cas era del PSUC. No li vaig demanar mai el carnet. Però vaja, unes converses interessantíssimes i uns debats a classe molt interessants, allò mitjans dels 90s. I en fi, vull dir, tot va influint. I a més, jo crec que, si em permeteu una reflexió, ara que tenim moltes guerres al nostre voltant, per desgràcia, a mi em va polititzar molt també la guerra dels Balcans. Jo recordo viure l'esclat de la guerra de Croàcia i després la de Bòsnia amb molta, diguem, em va afectar molt. Vaig anar a totes les manifestacions per la pau a Bòsnia i segueixo encara molt impactat per la política de neteja ètnica als Balcans, no? I crec que quan un veu en directe el que està passant, el que ha passat per exemple a Nagorno-Karabakh o el que està passant a Gaza, és un deure cívic denunciar-ho i combatre-ho amb totes les armes de les que una persona que creu en la pau disposa, que és la paraula, la mobilització, la pressió sobre els governs i els poders públics.
Però fixa't tu bé que en aquesta època jo ja anava molt a Itàlia, i a Itàlia les notícies no parlaven mai d'aquella guerra, que la tenien ben al costat. O sigui, es feien totalment els ornis. O sigui, no existeix. No en parlem, no existeix. I així era, eh? I que jo pensava, aquesta gent, aquí sí que se'n parlava.
Aquí es va desenvolupar un moviment de solidaritat, sí, molt important. Parlava,
però a Itàlia no. Vull dir que...
Especialment amb Sarajevo, però no només. I recordo que es van acollir molts menors d'edat, moltes criatures.
Sí, hi ha gent que estan sí.
Bueno, com s'ha fet una miqueta amb Ucrània.
Sí. Sí, sí. I, bueno, fi, som una ciutat i un país que és solidari.
Que tenim el nostre d'allò solidari encara.
Sí, sí. Bueno, segurament recordem el que significa la guerra per un país, no? Perquè
sí, però cada vegada la gent jove cada vegada en té menys nocions d'això i moltes vegades no va haver-hi una guerra. Sí, pues va haver-hi una guerra. Bueno, doncs, escolta, Ferran, moltes gràcies. Ha sigut un plaer que hagis vingut aquí amb nosaltres.
Espera. Ja per acabar,
acabar i tot.
Volíem entrar una miqueta de puntetes a la teva vida. Quines aficions tens? Potser ara tens poc temps.
Això, i quina música t'agrada?
Poc temps. Ui! Aviam, jo m'he criat escoltant molt rock dur i heavy metal. Els gèneres.
Com què?
Pues
Iron Maiden?
Sí, això serien molt clàssics, diguem. Sí, des d'Iron Maiden a coses... O sigui, pel rock dur, des de, diguem, Thin Lizzy i coses així.
Thin Lizzy?
Sí.
Això no a tothom li agrada, eh?
Bueno, doncs a mi m'agraden molt. O rock progressiu.
Phil
no?
Lynott.
Exacte. Que, diguem, Los Suaves li dediquen fins i tot un vers en alguna de les seves cançons i... No, he crescut amb aquestes coses, amb les cintes d'Extremoduro...
Ui, aquest home és molt heavy.
Efectivament, i bueno, i coses... Tots els subgèneres...
Et veig amb els cabells llargs fotent així amb el cap, eh?
Portava el cabell llarg i la barba llarga, sí, efectivament, sí. I no em perdia un rockfest dels de Can Zam a Santa Coloma. Però he de dir que escolto una mica de tot. O sigui, no sóc d'aquells que es tanca només en aquest gènere, escolto una mica de tot, però, clar, al final un...
Mira, Agustí, hem trobat un musicòdicto. Sí, ell és cinèfil, jo sóc musicòdicto, i la Puri, que ets Puri?
Jo, una mica de tot.
Sí. No, a ella li agrada el Julio Iglesias.
Per generació, clar, és que jo podia ser quasi la, bueno, la
no,
mare
home,
de tot.
No, tampoc
et
passis, la meva mare no seràs.
La teva no, i la de l'Agustí.
Bueno, és,
no?
És un dels crooners, no, d'Espanya. Escolta, la gent li agrada el Sinatra i ningú diu res. Pues,
bé, no, pues aquí tenim el Rafael també, per això. Sí. Pues, sí, escolta, pues, sí. Per despedir-te, mira.
Hombre, si això. Això ha de ser Black Rose de Thin Lizzy.
Ah, no, és el, no? El Whiskey in the
Jar. Whiskey in the Jar, que sí. Té una versió de Metallica boníssima.
Sí, bé, sí, amb això et despedim. Moltes molt gràcies, bé. Ferran, per la teva visita. Moltes hores a eleccions. Com que passa el número 5, segur que surts. Ens trobarem per l'Ajuntament, per la Generalitat, per tot arreu.
Deixa'm, jo vull que ens prometis que si surts, que sortiràs, sí. Que tornis aquí, perquè ja ens han quedat molts temes de...
Jo encantat.
Sí, per parlar, el tema de la sequera, el tema de la violència de gènere, moltes coses.
Bueno, sí, molt bé.
No, ja ens ho explicaràs amb una altra...
No tenim 10 hores.
Amb una altra entrega.
Doncs jo encantat de tornar. Vinga, moltes gràcies. I gràcies per la música.
Vale, aquí la quedo.